A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Doncs benvinguts a la tertúlia d'avui dijous. Juernes, com diuen alguns, quasi, perquè,
bueno,
perquè el dijous és dijous i vendres per alguns ja, quasi. Sí, bueno, nosaltres, siguem realistes, és dijous. Divendres ja serà demà al matí.
Pues l'hora, el divendres l'hora ja, l'hora.
Joan Ramon Sánchez, benvingut.
Moltes gràcies.
Estem esperant el Jordi Barceló, que segurament té que tenir algunes dificultats perquè per aquí en camp, aparcar últimament és complicat.
Oh, bueno, és complicat en camp, és complicat a Andorra, Caldes, Massana, Ordino, Sant Julià. A Canillo no ho sé gaire, com ho porten.
Bueno, a Canillo hi havia notícia que màxim pots deixar el cotxe 48 hores.
Sí, sí, 48
hores. I després 100 euros de sanció, no?
Sí, sí, sortia avui al diari.
Sí, Déu-n'hi-do, sí. No?
Home, jo, Déu-n'hi-do, jo crec que una miqueta s'estan passant els comuns amb això de les sancions, perquè realment sí que és veritat que deixar un cotxe abandonat, doncs, bueno, escolta, la gent s'ha de preocupar i la imatge de la parròquia no pot ser que tinguis cotxes per allà abandonats, això està claríssim. Però entre una cosa i l'altra crec que hi ha una mica de límits i de tolerància, no? Vull dir, 48 hores, si ve algun estranger que sigui de fora i tingui un apartamentet i no tingui pàrquing, doncs si l'ha d'aparcar al carrer, doncs igual està dos dies o tres. Si fica els tíquets, perquè a més no hi ha zones on no puguis aparcar sense pagar. Si fica tíquet, pues, bueno, ja està, paga el tíquet. Però si no fica tíquet i passen 48 hores, o si li passa el tíquet, o el que sigui, una sanció de 100 euros, jo ho trobo exagerat.
Però, a més, la reflexió que estic fent, Joan Ramon, és que, suposant, un turista ve, posa tíquet, d'acord? Però, durant tota la setmana, per dir alguna cosa, deixa el cotxe allà, però posant tiquet cada dia, perquè dius, bueno...
Home, llavors no poden multar, suposo. Si posen tiquet cada dia...
Però jo, de la manera que ho he interpretat, i em puc equivocar, és que dius, encara que posis tiquet, no el pots deixar 48 hores al mateix lloc.
Bueno...
És ambigu.
Sí, és bastant ambigu. En principi, si el tens aparcat i poses tiquet, no poden sancionar. Vull dir. Però, clar, no tothom, pues, per dir alguna cosa, està al lloc, hi ha gent que ve, deixa el cotxe, fica un tiquet, se'n va, els tiquets tenen una durada màxima, no sé si són de 2 hores, una cosa així, i estan fora o s'han anat per dir alguna cosa, doncs el pas a la casa a esquiar i s'han quedat allà a dinar, després a sopar i passen el dia. No sé, hi ha moltes reflexions que no és precisament la de que hi ha algú que el cotxe el deixa aparcat i se n'oblida. No sé, s'ho haurien de mirar una mica els comuns, el tema de les sancions, perquè realment crec que s'està passant. Sí que s'ha d'ordenar i tindre les coses correctes, però entre això i a vegades veus una mica la sensació de que estan esperant o estan una mica a la casa a veure qui és qui aparca malament, perquè hi ha comuns que tenen els urbanos amb motos, anant toms, a veure si ha aparcat algú i a veure si està malament i a veure si no torna i a veure si quan arriba es troba la recepta. Okay. Crec que s'ho haurien de fer mirar. No fa bona imatge i no fa bona imatge d'un país turístic, un país acollidor i un país que realment diríem no que visquem completament del turisme, però una de les fonts d'ingressos més gran que té aquest país és els turistes.
Sí.
I s'haurien de mirar, de cuidar.
I l'imatge que podem transmetre, diguem, a aquest turista que ve.
No, la imatge és aquesta, és senzillament, escolta, deixa't el cotxe. Sí que és veritat que per dir alguna cosa vas a Madrid o vas a Barcelona i encara és més dur i està pitjor que aquí, sí, però no som Madrid ni Barcelona, vull dir, som Andorra i som un país que sempre s'ha mirat que el turista pugui estar el més còmode i el millor possible i que surti amb una bona sensació de país.
Aviam com donem aquesta bona sensació de país. El que tu deies d'ordenar, també la cosa que està latent és aquesta famosa targeta d'aparcament que a tots els comuns sigui vàlida per tots, perquè tens que passejar amb aquests targetes d'aparcament per cada parròquia.
No, i inclús, a part del tema de les targes, que em sembla que és correcte, no?, que la gent pugui tenir una targeta, és que hi ha comuns que les targes van identificades amb una matrícula, i si vas amb un altre cotxe no te l'entén. Diu, escolti, jo tinc una targeta, doncs tinc una targeta que sigui en un meu, personalitzada, i portis un cotxe, portis un altre, o el que sigui, pues, que puguis entrar i accedir. Pues no, hi ha comuns, el d'Andorra en concret, el té identificat amb la matrícula del vehicle.
Sí, bueno, És veritat que ara amb les noves tecnologies ja ho tens encara més, més a l'abast, si la vols tenir, la tecnologia, per utilitzar-la.
Bueno, hi ha un problema agreujat, i és que hi ha comuns que el tema del pagament només accepta amb targes, vull dir, abans es podien pagar amb monedes, els parquímetres, només accepten targes, i justament vull dir, el barri meu, fa 4 o 5 dies, un matrimoni gran, havien aparcat el vehicle, i clar, diu, no, és que no tenim targeta, diu, perquè el banc ens cobra, no sé, 30 euros o no sé quant, i nosaltres no tenim targeta. Dic, com podem fer per pagar-ho? Escolti, miri, deixem, quan estaran tan temps, deixem una hora, li faig jo. Però realment no fan un favor a gent que vol aparcar bé i que a més vol pagar. Vull dir, escolta, què val? Una hora, 2 euros, doncs vull ficar 2 euros. Però clar, si ja limites el que l'ingrés es faci telemàticament només amb targeta, estàs limitant que molta gent segurament no vol una targeta, doncs perquè té un cost a nivell bancari i no pot pagar.
O encara el que dius tu, una persona gran, un padrí, com els diem molt de carinyo aquí a Andorra, pot tenir una targeta, però la manipulació també del parquímetre tens que tenir, no diem una certa habilitat digital, però no és a vegades suficientment intuïtiu per a una persona que està en una bretxa digital, per dir-ho així.
Sí, sí, no, completament d'acord. Vull dir, indistintament de si tenen una targeta de crèdit, també moltes vegades és la problemàtica de poder accionar el parquímetre perquè realment es pugui fer el pagament. A veure, no sé quina és la complicació que portava el tenir tant els queixes als pàrquings com els parquímetres de zona verda i de zona blava, que pugui la gent pagar doncs, amb monedes. No crec que sigui una problemàtica molt gran i molt bèstia cara als comuns. En canvi, jo crec que molta gent li farien un favor.
Sí, perquè a més no es pot considerar el nivell de delinqüència que hi ha a Andorra, que dius, no, és que hem tret les monedes per evitar que en rebentin els caixers, que...
No és el cas. Puntualment pot haver passat algun cas, però realment no és el cas. Crec que tenim un país bastant civilitzat, esperem que es pugui mantenir així, i jo crec que s'hauria de mirar més el donar un servei a les persones, no que les persones tinguin de fer tota una sèrie d'actuacions pel servei de l'administració.
De lo que dius tu, Joan Ramon, això és una miqueta el que estava dient govern, doncs, d'aquest creixement demogràfic, de tenir-lo controlat i sostenible, tant a nivell de mà d'obra com a nivell després a nivell d'infraestructures i de serveis, perquè potser s'ha expandit molt la cosa i no ens estem donant compte que no està tan controlat com ens agradaria que fos.
Bueno, realment sí que es fan esforços per mirar de tenir màxim control amb tot el que és el creixement. Passa que el creixement sí que ha sigut una mica desbordat aquests últims anys i sobretot amb el sector del tema de construcció. Parlem del tema de construcció, que és un dels sectors que potser aquests anys ha tingut més embranzida i més tirada. És veritat que hi ha una mancança de mà d'obra, és veritat que aquesta mà d'obra a través de les empreses ho han de mirar de tenir el màxim controlat i que siguin molt bones, molt bones.
Acabem de rebre el Jordi Barceló, pobret, que porta 20 minuts intentant aparcar aquí en camp.
Però és que el problema del Jordi jo sé quin és.
Bueno, no el direm, que és de l'àmbit privat. Va.
No el direm perquè així públicament no queda bé.
Ja s'estan fent conya entre ells, perquè a més aquí entrem amb una faceta personal, és que l'un esteu l'un al davant de l'altre a nivell de feina, sí, per dir-ho així.
Sí. I si arriba abans, després jo no trobo lloc. És l'òcia, eh?
Sí. Bé, Jordi Barceló, benvingut.
Moltes gràcies per convidar-me i res, disculpeu el retard, però...
Som humans.
En camp, res, estan aixecant 4 pedres i clar, necessiten molt lloc i no es pot aparcar.
Bueno, i a més, dius, no sempre és àgil, no? Exacte. La manera que ho fan, perquè dius, ara fico una barrera, ara no et dic que
bueno,
el carrer està tallat.
Bé, està bé que he triat menys venir caminant des de l'Aldosa de la Massana. Però, bueno, m'he arriscat i...
Si haguessis passat per Beixalís, no haguessis trobat tant trànsit. Algunes curves sí, eh?
Ets un home que t'agrada viure amb risc, per dir-ho
així. Jo sí, la meva vida està completament en risc en tot moment.
El que dius ara tu, i que parlem de risc, és que nosaltres som una generació de risc. O sigui, anàvem a fer patinets sense rodilleres, sense casco...
Bueno.
Si només fas això, jo recordo viatjar amb els meus pares...
Sense cinturó...
Al mig, entre els mig dels dos seients, allà per veure tot el que hi havia al davant, no?
El pare fumant ducados, tots a dintre del cotxe... I no passava res, estem aquí, vull dir, estem immunitzats, bueno, no? D'aquella
poder generació. Si passava i no ens enteràvem, perquè clar, no hi havia mòbils, no hi havia tota la informació... ipso facto que passa algo i al cap de 5 segons ja ho tens al mòbil i han fet la redacció i jo t'ho he escrit tot, no? Però eren altres temps.
Sí, era una altra vida, una altra manera. Realment, amb el tema dels vehicles en concret, jo crec que sí que s'ha avançat, sobretot amb el tema de seguretat, tant cinturons com airbags, com inclús els estudis que fan de formació de lo que són carrosseries i tal, això hem avançat, això està claríssim. Però és veritat que som una generació privilegiada, perquè hem passat tota aquesta faceta i estem aquí.
I sense casco. A part els cascos que tenim aquí a l'estudi per escoltar-nos, són els únics que utilitzem. Parlàvem just ara quan entraves d'aquest creixement demogràfic que es vol controlar, Jordi, necessari, perquè és cert que ens hem expandit molt, però dius, aviam com ho fem bé.
Jo tinc una por amb tot això, fa molta por.
En 5 anys tindrem 100.000 habitants.
Ja, però... I els preus, no? Estava mirant... Pots comprar un piset i prepara la cartera. O endeuta't pel resto de la vida. O tens ja algun racó, o ja tens alguna propietat que la vens i treus alguna cosa i pots anar amb una millor. Però la cosa està força...
El sector immobiliari només està fent pisos per la gent que ve com a residents. Ja tindrà societats, ja ser residents fiscals.
Molt bé. I els que ja estem aquí, que no venim per aquesta raó, que estem aquí treballant...
Encara ens queden els ponts, que estan buits.
Joan, després d'aquí parlem tu.
Hi haurà post-tertúlia.
No, és un problema greu. Jo crec que les administracions són conscients del problema que hi ha. No sé si els esforços que estan fent en tema de comprar edificis vells i ficar molts diners i reformar aquests edificis per tindre pues una mica de vivenda social, jo crec que això és un parxe al problema. Vull dir, realment hauríem de tenir, si tenim o tindrem d'aquí 2 anys 300 pisos, jo crec que la mancança que tenim al país és de 2.000 pisos, no de 300, amb la qual no s'arribarà a solucionar amb aquest tema.
Però si obres la xeta d'aquests 1.700 i pico pisos que diuen que són de gent que no estan en el mercat per aquests raons de la història que hi havia entre Espanya i Andorra de pisos no declarats i tal, ja la tens aquesta bossa?
Bueno, els pisos no declarats, quan es va fer el conveni amb els països veïns de passar la informació bancària i que llavors els comptes i això tenien de ser pues, comptes que estiguessin declarats i tal, es va donar un plaç de 2 anys per actualitzar tot aquest patrimoni. Sí que és veritat que hi havia gent que en aquests 2 anys o no es van enterar o per lo que sigui no es va actualitzar. Però realment la persona que en el seu moment va vindre a Andorra, va confiar en aquest país i es va comprar un piset per pujar a esquiar amb la família i tal, aquest pis és seu. Si l'utilitza 15 dies, 2 dies o 3 mesos, és un problema d'ell. Què li vols fer amb aquesta gent? Li vols dir que ara, si no el tens perquè no l'ocupes, l'hauràs de llogar obligatòriament, o si no et ficarem una sanció, et ficarem una multa o et ficarem un impost? Jo crec que és molt gran, és molt greu això. O sigui, el que en el seu moment van fer, que avui en dia per dir algo es necessita, no podem agafar. Ja els van castigar prou quan es va fer el tema del traspàs, diguéssim, de la informació a nivell de països de la gent que havia declarat i dels que no havien declarat, que a molta gent crec que els van tractar malament. Vull dir, en el seu moment van dir, jo havia confiat en aquest país, aquest país em va donar la confiança de poder comprar un piset per pujar i tindre el piset aquí i pujar a esquiar i tal, i de cop i volta resulta que aquest piset, pues de cop i volta no tinc compte bancari perquè no vull declarar-lo al país d'origen, i llavors no tinc compte bancari, no puc tenir un comptador de llum, no puc tenir qualsevol cosa, qualsevol propietat necessites tindre un compte bancari. Tens les despeses comunitàries, tens els comptadors de llum, la calefacció, tota una sèrie de gastos. I en el seu moment tot això es va anar molt, molt, molt a sac amb aquesta gent. Jo crec que no ens van comportar com ens havien de comportar amb aquest tipus de persones.
Tu, Jordi, com deies, que estaves preocupat per aquesta visió de futur, ho has d'arreglar, sí o sí, per dir-ho així.
Això s'ha d'arreglar. Jo crec que és un no vull dir un problema, però que és una qüestió estructural de país. És a dir, estem construint un país, s'estem construint a tot arreu, sembla que hi ha hagut una explosió de construcció que a tot arreu, allà en té un forat i fan un edifici, un xalet, i trobo que s'està per... Jo, la meva percepció és que estem perdent una mica l'encant de lo que és Andorra, no? Que t'encant de sí, poder però... pujar a la muntanya i naturalesa. I ara estem trobant que a tot arreu ja les carreteres estan saturadíssimes. Això no és com Mònaco, com ciutats grans que la gent viu a la perifèria. Tenim una carretera d'entrada pel sud i una pel nord. I dos
fronteres que si s'emprenyen els veïns les tanquen i ens quedem aquí sols.
Que ja és un problema. A més, ja no només per la circulació de les persones, sinó inclús com a comerciant, no? Ostres, és tot un problema. No som gens competents. És a dir, avui en dia, que abans teníem un atractiu, no només fiscal, però teníem un atractiu de venir a comprar aquí les coses més econòmicament, això s'ha acabat.
Però fa anys, això. Ja. El tema dels comerç fa anys que es va acabar. Per què? Pues perquè a través de la Comunitat Europea els països tenen pues, una competitivitat, poden comprar directament a molts jocs i llavors el tema, tot això fa temps. Però bueno, continuem tenim un atractiu important, que és la neu i el turisme. I ja el que està de moda ara... Bueno, aquest any, aquest any l'hem tingut una mica més justa. Però ara mateix el que està de moda i el que ens està fent tot aquest creixement és justament el tema de la fiscalitat i els convenis que vam fer amb Europa, amb els països veïns, que és tot aquest boom de gent que ens està arribant. Vull dir, si parles amb govern, el tema d'inversió estrangera està saturat, els funcionaris estan a tope, no s'arriba, vull dir...
I aquesta gent necessiten serveis, si venen aquí a viure i venen per la fiscalitat, pel que sigui, però venen a viure, mengen, dormen, se suposa que tenen vida social, no? Surten, no? Restaurants... Bueno, restaurants cultura. Funcionen, estan tots plens.
Sí.
El tema cultural, tot això també ha de créixer de la mateixa manera o proporcionalment a el que arriba, no? I on posem tota aquesta gent? Que
no tan sols ha de créixer, sinó que s'ha de donar un servei de qualitat. I aquesta gent, a més, exigeix tot aquest servei.
I aquest servei...
Hem perdut de vista una mica, això.
On el tindràs, aquest servei? Si no, no. Aquí, o pugem sous, no? Que dic jo, bueno, pues, és fàcil. Si per llogar un pis has de tenir 1.200 euros mínim per poder-lo llogar, coi, aquesta persona ha de cobrar 2.500 o 3.000 perquè pugui viure bé.
3.600. Un 33% dels ingressos que té una família és el que pot destinar a lloguer o a hipoteca.
Doncs això és el que hauríem de fer. Sí. En lloc d'anar a posar, no, ara pugem el sou base, de què serveix?
De res. De res.
De lo que dius tu, Joan Ramon, te'n vas al sou base de Luxemburgo, que són 2.500 i pico euros.
Sí, sí, sí. Doncs
pues fes això.
Bueno, però, escolta, quin problema podem tenir? Vull dir, si la gent que ve són gent amb un poder adquisitiu alt, que per això s'està construint i s'estan fent tota una sèrie de projectes, sobretot dedicats a aquesta gent. Vull dir, són pisos de luxe, són xales de luxe, vale? Cèntrics, i són gent amb un poder adquisitiu. Pues llavors, si volem tindre un servei de qualitat, hem de tenir professionals. I si volem tenir professionals, aquests professionals han de poder viure aquí al país. O sigui, no ens serveix el que puguin anar a Puigcerdà o a la Seu, o on sigui, vull dir, en serveis que sigui gent que pugui tenir una qualitat de vida dins el país, perquè si no, no tenim un atractiu perquè la gent professional vingui a aquest país a treballar. Llavors, s'han de pujar preus, s'han de pujar salaris, que es pugin. Vull dir, si al restaurant per anar a dinar, pues, avui en dia el paguen 30 o 40 euros de mitja o 50, pues, pagaran 60 o 70. I a la botiga, si han de comprar, pues, pagaran el preu que s'ha de pagar. Per què? Pues, perquè necessitem tindre una gent que pugui viure i que pugui ser al país. I si els lloguers estan a aquest preu, el preu dels lloguers és una mica la llei del mercat. Vull dir, quan tens molta demanda, els preus pugen. I què passa? Doncs pues clar, tu dius, no, és que aquest pis estava cobrant fins ara 1.000 euros, però ara l'he fotut a 2.000, és que també el llogo. O l'he fotut a 3.000 o un xalet a 8.000. Vull dir, hi ha xalets que s'estan llogant a 10.000 euros al mes. Clar, és una bestiesa. Perquè per mi és una animalada, però hi ha gent disposada a pagar-lo. Llavors, si aquesta gent són els que estem creant tota aquesta infraestructura i tot el que s'ha d'invertir perquè tot això funcioni, perquè els serveis siguin de qualitat, no podem deixar el que és el personal i la gent treballadora. I si s'ha de cobrar un sou de 3.000 euros o de 4.000 euros, han de poder viure la gent i els sous han d'anar equilibrats al nivell de vida del país.
Jordi, el Joan Ramon t'ha donat una obertura de mercat, concerts i actuacions per a
aquesta gent.
Exacte, clar, exacte. Per publicar,
no cobri,
per
publicar, no cobri 50 euros, cobra 80
o 300
o
800. No, a veure, el gran handicap, ahir ho parlava, no diríem qui, un conseller, i parlàvem del tema de, clar, dels artistes del país, de fomentar, sí, que treballem els que estem aquí. A veure, no som els que som pocs, no som molts.
Sí, no.
Si jo faig un concert aquest mes, no?, a l'Auditori Nacional, i no en puc fer un altre el mes que ve, perquè et cremes, al final... No,
és massa vist, per dir-ho
així. És massa vist. El que hem de donar, en tot cas, és opcions que crec que ja ho estan treballant amb aquesta dinàmica, no?, des del Ministeri de Cultura, de, ostres, donar opcions que els músics, no, els professionals que toquem aquí, puguem també sortir fora i fer aquesta mena d'intercanvis, de dir, vale, parlem amb l'ambaixada espanyola, amb l'ambaixada francesa, no? Tu portes un artista teu aquí, el tenim aquí, el contractem, però a canvi tu també promociones un artista nostre al teu país.
Però ja pots fer-ho, això.
Sí, i ho he estat fent.
Vale.
Aquesta és la sortida.
No hi ha una limitació.
Jo crec que aquesta és la sortida, sí. No està limitant, no. Jo crec que aquesta és la sortida, perquè fomentar més actuacions de lo mateix aquí és com...
Som un país d'activitats, fem moltes activitats.
A mi ja m'agrada tocar,
tan
però
culturals...
cada dia, si vas cada dia lo mateix, la gent dirà, bueno, ja està, ja. Ja.
Com
que
si
vingui un altre.
Cada dia a la tertúlia, no? Diga, bueno, que qui fa el programa, no? Enric o el Jordi?
Ja m'agrada treballar, m'agrada tocar, i toco aquí i toco fora, no? Sempre tinc coses fora. Però sí que és cert, si no, al final seria allò, ostres, cada dia sopa, és com...
Que sí, no? Tens raó. Tens raó, i s'ha d'apoyar molt sobretot el tema cultural, amb tots els aspectes, vull dir, amb tots els àmbits, i s'ha de mirar de tindre un atractiu de que la gent, indistintament de la neu, del comerç, de la fiscalitat i tal, tinguem molt més atractius. Però jo crec que som un país que estem fent molta cosa. Amb el tema de l'esport estem fent moltíssimes coses. Vull dir, i a més jo crec que a nivell d'imatge el país a l'exterior n'està guanyant, perquè realment, per dir alguna cosa, la Copa del Món que s'ha fet d'esquí i tal, ja ha tingut una repercussió importantíssima a nivell de conèixer i tal. Però tot això ens comporta que cada vegada vol venir més gent. I llavors, clar, també ens comporta una mica a veure com, per dir alguna cosa, s'assimila tot aquest creixement.
Sí, no ser víctimes del nostre èxit, per dir-ho així.
Sí, tenim un país meravellós. Una seguretat, jo penso que aquest és el gran no? Com es diu això? El cavall de batalla. Aquí vivim segurs. Tu pots deixar el cotxe, jo tinc el cotxe allà i a l'iPad en el seient i no pateixo gens. Això en un altre lloc, impensable. Deixar res. No deixis ni per aigua.
Ni un paquet de mocadors.
Però no? Això ens porta un problema. Quan sortim d'aquí, estem acostumats aquí.
Ens relaxem. Bueno, però això és un atractiu.
Molt, molt atractiu.
La gent que explico jo, familiars, tot això, que jo havia tingut abans un cotxe i deixava el cotxe amb les claus posades. Ara no ho faig perquè els cotxes van amb mando distància i tot allò. Però jo deia el cotxe al carrer amb les claus posades.
Això el deu, que el meu enclau no. Encara.
Ah, sí. I el deixes també, sí o no?
Jo? No el tanco. Que vols que el mire i el dic, ja entres tu.
Pues ja està. Això, en un altre lloc, és impensable.
És impossible. I casa, vull dir, la gent pot deixar la porta oberta. Vull dir que,
a més, és curiós, perquè quan diuen, ostres, han robat un pis, i si al cap de dos dies els enganxen, és que no.
O el mateix
tots.
És que venen a robar aquí perquè no saben, no sabeu on s'ha fotut.
Home, ho fan. Jo crec que el que ve és perquè no sap on s'ha fotut. Perquè exacte. Pràcticament jo crec que el 70, 80, 90% dels casos els troben. Vull dir, no fa gaire, em sembla que ahir, no? Ja des de perfum, sí. Ja clar, aquí te'n vas amb una frontera, te'n vas a l'altra i tranquil, per aquí hem de passar. Oi?
Sí, sí.
I l'hivern per la muntanya complicat. Anem a publicitat i tornem a trobar el Jordi Barceló i el Joan Ramon Sánchez amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Assisteix a un espectacle de dansa, on els ballarins són cambrers, on la música són els sabors. Restaurant Can Maneu. Fusionem tradició i avantguarda. Triem cada ingredient, cada detall, perquè visquis una experiència sublim. Restaurant Can Maneu, una cuina d'espectacle. Andorra la Vella, amb el segell del xef Carles Flinch.
Bones notícies. A Carrefour Epicent estrenem nous preus imbatibles a totes les seccions, com el lot de 4 ampolles de 2 litres de Coca-Cola normal 0 o 00 per només 5,99 €. Pizzas diferents varietats Ristorante per només 2,89 €. Raspall de dents elèctric Philips per només 21,99 €. I joc de 3 paelles de 18, 22 i 26 centímetres cuit per només 15,40 €. I ara vesteix la roba interior més còmoda per home, dona i nens amb un 20% de descompte. Vine avui i comença a estalviar amb Carrefour Epicent. Obert tots els dies de 9 a 21.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, no, necessito simplificar, canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724 11 8. Fonts dispensadores d'aigua, font d'aigua. 724 11 8.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia, que està en plena xerrada amb el Jordi Barceló i el Joan Ramon Sánchez. Bé, parlàvem de moltes activitats. Andorra també és cultura. Es consolida doncs, el Classicant, Jordi. L'any passat va ser una miqueta la primera edició, que va ser doncs,
jo hi vaig estar molt
en test, una miqueta així. Bueno, es vol continuar fomentar la cultura i tenir aquesta diversificació estacional, també.
Jo trobo que està molt bé. A més, els artistes que han portat... Ostres, estem amb el tema del reclam, no? No només és el fet de que vinguin... Ostres, ens han portat aquest artista i tot el podem anar a veure. És el reclam internacional. Aquest artista, igual que la de Benito, o les
germans de Benito, sí.
No? La Beck, no? I altres que ara no recordo els noms, no? Però són un reclam. En les seves agendes, en els seus, diguéssim, en la seva pròpia publicitat com a artistes, surt que han anat a un festival que es diu Classicant, que està a Andorra. I això ens situa al país i ens posen en un punt de mira que...
Puc donar noms, perquè tinc, sí, sí. Ho estic buscant. Serà Passion Vega, que serà encarregada d'obrir el 25 de maig. Després hi ha dos, la Càtia i la Maria en la Beca, sí, pianistes. Bueno, que això és el teu ram, o sigui que bueno, suposo que en altres parts musicals també hi haurà doncs, tot un reguitzell d'artistes, diguem, doncs, per fomentar encara més aquest festival.
Jo crec que és una bona iniciativa. Compta amb un pressupost real de lo que és un festival de veritat i no és aquells pressupostos de, ostres, una sala transpardenya. Jo l'any passat hi vaig estar força, bueno, introduït en l'organització, no?, a ajudar, perquè algun d'aquests cantants que venen, necessiten assajar i han estat doncs, a la meva escola doncs, assajant, no?, aprofitant l'espai que tinc. I aquest any doncs, també estem parlant amb ells, amb l'organització, perquè torni a passar igual, no? De posar tots els mitjans i totes les facilitats possibles perquè aquesta gent, tant els mateixos artistes que arriben aquí, es trobin còmodes, com que nosaltres els puguem rebre, doncs, no? Els puguem rebre aquí amb...
Sí, no, lògic.
De les millors maneres.
Exacte.
A veure, però, per dir alguna cosa, vull dir, parlo una mica per la part que ja entenc del tema aquest. Nosaltres, la dècada dels 90, ja vam fer amb Crèdit Andorra i amb la Fundació AFO, que és l'Associació de Festivals Ordino, que era per donar reactivitat i una mica de forma a una sèrie d'artistes que, a més, van portar aquí a Andorra artistes a primera línia, vull dir, Carreras i tota aquesta gent, van passar a la Cavaller i molts d'aquests artistes amb un, i després artistes que no eren tant del tema clàssic, sinó també una miqueta de música i de tal, vull dir, i es continua fent perquè continua funcionant el tema, perquè això que es fan a l'auditori no,
diferents emplaçaments sí. D'Andorra.
I a més, diguem, artistes també d'aquí, perquè estava mirant doncs, ja la Carolina Bartomeu, la Miriam Manovens, també doncs, gent de fora, hi haurà un artista francès, un actor, Lambert Wilson, per exemple, un arpista, o sigui, hi ha una diversificació, per dir-ho així, doncs, bastant àmplia. I dates doncs, també que sabem que maig, finals de maig, principis de juny, és un mes o dos mesos una miqueta complicats a nivell d'afluència turística.
És fantàstic.
Sí.
Bé. Al igual que tenim el Festival de Jazz que s'ha tornat a recuperar.
Sí.
40 anys, eh?
Era un referent, eh?
El dilluns no vas poder venir, que tenia doncs, el Joan Marihuac, el Quic Bartomeu, el Quic Barroc i l'Efrem. Parlàvem del Sax Fest, que comença res, d'aquí dues setmanes també. Que, bueno, també un festival més, el número 1 del món per reconeixement.
Som un país que fem, jo crec que massa, activitat, en tots els sentits, eh? Tant amb el tema cultural com el tema esportiu, i realment es fan moltes coses. I tot això, al final, té un cost, vull dir, costa diners. Portar artistes a primera línia costa diners, tindre campionats d'aquest tipus costa diners, vull dir, tot això una miqueta s'ha de mirar, sobretot de mantenir, perquè crec que s'ha de mantenir, i de mantenir una mica l'equilibri entre el que és la vida del país i tot aquest creixement.
Però aquest cost també genera doncs, ingressos indirectes de turistes, d'estada, d'allotjament,
sí.
O que no han vingut mai i que tornaran a venir també.
La restauració, per exemple.
Bueno, amb els artistes venen amb tot pagat, eh?
Però els artistes és el reclam.
Per això.
A tu què et costaria anunciar a la teva empresa o, diguem, al teu país, posar un anunci en un altre lloc, no? Si tu valores tot això, fent portar un artista, pagant-li ni que sigui un caché elevat, ja et reporta una publicitat més econòmica que el fet de tu haver d'anar directament a la resta del món a anunciar que
no, aquí. És una publicitat indirecta i, a més, per dir alguna publicitat que va molt bé cap a un lloc concret de la societat. Vull dir, nosaltres, quan vam crear vam crear i tu, Ordino, iniciatives turístiques i tal, per activar la parròquia i això, jo me'n recordo que vaig fer una gestió amb hi ha el Club de l'Avantguàrdia, vull dir, a baix a Catalunya, doncs hi ha el Club de l'Avantguàrdia i tal. I vam fer una mica un paquet promocional per entrar dins els socis del Club de l'Avantguàrdia. Me'n recordo que el director de l'Avantguàrdia em comentava i em diu, escolta, Joan Ramon, diu, el Club de l'Avantguàrdia som, on se la queden sobre 600.000 socis, aproximadament, 500, 600.000 socis. Si fem una campanya publicitària d'Arcalís o d'Ordino com a parròquia i tal, diu, jo crec que un 10%, més o menys, el trobarem de que es voldran, per dir alguna cosa, apuntar i fer. Teniu 60.000 llocs per dormir? Dic, hòstia, doncs no. Vull dir, clar, són aquelles coses lògiques, és a dir, cap a on has d'enfocar una campanya publicitària? Doncs l'has d'enfocar cap als llocs que realment creguis que hi trauràs per dir algun profit, no? Si fas un pla estratègic a nivell turístic del que és un país perquè es reconegui i tal, doncs, bueno, abans hi havia el típic, que eren les televisions, els diaris i tal, avui en dia tot això ha canviat, avui són xarxes a nivell de Facebook, internet, Instagram i tot el tema aquest, però realment sí que hi ha campanyes puntuals cap a uns temes concrets. També sapigueu una mica doncs, la capacitat que tenim del país.
A Andorra que tenim 300.000 llits?
Sí, aproximadament.
Unidó, no?
Ja són uns quants, ja en podem acollir.
Podem muntar un concert aquí. Sí.
Bueno, sí. I ara que parlava de concerts i donar-nos a conèixer, m'ha vingut el flash del concert de Tina Turner al principi dels 90.
Sí,
que et dius, però està. Tina Turner a Andorra, dius, caram.
Sí. Jo me'n recordo, hi vaig estar. I vull dir, realment va ser un cop, suposo que es feia amb el tema dels festivals i tal, aprofitant una mica la inèrcia, doncs van portar la Tina Turner i, escolta, va ser un èxit. Si van guanyar o van perdre amb la venda d'entrada, jo crec que no va sortir a compte, segur, però a nivell d'imatge i de publicitat del país va ser perfecte.
De lo que dèiem de Classicant o del Festival de Jazz d'Escaldes, creus que comuniquem prou bé dintre del país, per la gent del país, però tenim que incentivar potser més els veïns propers de prop, doncs tot el que tenim en oferta, perquè a vegades tens impressió que si no estàs ben assabentat, no ho saps.
Ja, com a ciutadà diré que jo no estic al tanto de com ho anuncien.
Del pla de màrqueting.
Clar, perquè no visc allà fora. No? Poder els que estan allà, si tenim algun familiar allà, escolta, tira de veure si veus alguna cosa. No? Però clar, això segur que ells tenen des del Departament de Turisme o des del Ministeri, no? Segur que tenen les seves eines per poder saber quina repercussió té la publicitat que deuen fer fora, no?
Sí, perquè ens interessa que vinguin, perquè avui escoltava en una ràdio francesa una persona que deia que havia arribat a un dels aeroports de París, a Roissy, i no hi havia cap anunci dels Jocs Olímpics a París del 2024, cartells o tal. Dius, ostres, un esdeveniment així, dius, si hi ha una ciutat amb l'aposta que ha fet, no ho fa? Dius, caram, nosaltres, els més petits, tenim que ser més llestos.
Tu ja saps que França, una mica, com que ja tothom la coneix i tenen pues, una miqueta aquest feeling, i París és la ciutat que, per dir alguna cosa, encanta tothom, diu...
No cal.
La gent ja s'ha assabentat que tenim els Jocs del 2024, home.
Bueno, nosaltres l'any que ve i Jocs dels Petits Estats 2025 també, sí. O sigui, no som menys, eh?
No.
Hi ha tantes coses que
és bestial, eh? Bueno, és bestial, la veritat és que fem com activitats, en fem moltíssimes i a més crec que es fan encertades, vull dir, realment són activitats que donen a conèixer el país a l'exterior i que, a més, tenim capacitat d'organització, vull dir, realment funciona.
Jordi, després de la Grossband l'any passat al Pavelló d'Escaldes, Què teniu digue, en el tinter?
Ara amb la Grossband estem preparant la setmana que ve, que tenim el dia de la Constitució, que estarem tocant a la plaça del Consell, i bé, celebrant la Constitució d'Andorra.
Home, clar.
El dia de la Constitució d'Andorra.
Sí, perquè a les 12 hi ha un concert
al centre de congressos, sí. O a la tarda.
A les 12 del migdia.
Va, no, nosaltres estem normalment a la plaça, sempre hi fan activitats, no? Musicals i de ball de l'esbart, i aquest any ens han demanat si podíem col·laborar amb la Grossband i doncs, interpretar algunes peces dels nostres hits, els hits que anem preparant setmanalment, perquè la Grossband no només fa un assaig per fer una actuació, sinó que és una entitat que hi ha com a associació, no? Que fem cada setmana els dimecres. No hi ha dimecres que no fallem, que estem allà tots assajant. A vegades assagem més coses, a vegades assagem menys, però estem tots els dimecres allà picant pedra. Hi hagi o no hi hagi actuació. Realment és maco l'espírit que hi ha.
El cartell de títols o de peces que teniu tocades ja les teniu més que assajades i ja està més que programat, o hi ha una part d'improvisació també?
No, bueno, dintre de les peces sempre hi ha una improvisació. Deixem que
els... Deixem músics, el suspens.
Els músics puguin fer el que vulgui. Però sí, el repertori que farem és el que acostumem a fer sempre. Són peces de... Nosaltres utilitzem peces instrumentals tant de rock, pop, jazz, no? Una mica de, diguéssim, de tot. I aquest any sí que hem preparat per aquest concert, hem pogut adaptar una mica les peces que vam fer en l'últim tribut que fem al desembre, de Earth, Wind & Fire, per exemple, i de l'Stevie Wonder, que bueno, tocarem un parell de peces que la gent segur que coneix.
Bueno, doncs ja ens veurem a la plaça del Consell i animem a tots els oients, que ja ho sabeu, eh? Plaça del Consell, el dia de la Constitució, actuació major de la Grossband. Joan Ramon Sánchez, merci per haver vingut avui.
A vosaltres.
Jordi Barceló, gràcies per haver pogut arribar amb les complicacions de...
tràfic.
Bueno, d'aparcament, més ben dit.
Exacte.
Farem una petició al Comú d'en Camp, que digui que els convidats tenen que poder aparcar bé.
Ens faig un reservant.
Un reservant.
Exacte.
Bona idea. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.